artificial.
Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
Torna un espectacle únic a la Casa Batlló. Vine a reviure un mapping que va fer història a la icònica façana de la Casa Batlló a càrrec de l'artista digital Refi Canadol. El proper divendres 5 de maig, a partir de 9:45 de la nit. Més informació a casabatlló.cat. T'hi esperem.
Per què a Supermercats Plus Fresc són especialistes en frescos?
Perquè cada dia et serveixen la millor fruita i verdura dels productors locals, perquè tenen la carn de la seva marca 100% criada a Lleida i perquè sempre hi trobes el peix i marisc més frescos de la Llotja que et cuinen gratis al forn. I si vols que tot això t'ho portin a casa, disposen de repartiment a domicili. També pots fer la compra online a plusfresc.cat.
7 establiments a Barcelona. Plus Fresc, el súper que t'estima.
Fes el vermut amb música en directe i olor de mar.
Vermut en Sul, amb més de 15 vermuts. Ruta de les Braves, tallers, música en viu, cerveses i molta gastronomia.
Descobreixeu a la Fira del Vermut en Sul, del 5 al 7 de maig al Port Vell de Barcelona, amb el patrocini de Moritz.
Entrades a vermutensul.com. Aforament limitat.
Hi ha ganes de fer vacances? Amb MSC Cruceros, aquesta primavera aprofita els nostres descomptes d'última hora embarcant des de Barcelona o amb còmodes vols. 8 dies amb tot inclòs des de 679 euros per persona. Reserva la teva agència de viatges o a msccruceros.es i descobreix el futur dels creuers.
El 27è Triumvirat Mediterrani et convida el 6 i el 7 de maig a l'Escala per transportar-te a l'època grecorromana i gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 6 i 7 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
Més informació a visitlescala.com.
Els dies 6 i 7 de maig viu la Fira Modernista de Terrassa.
Aquest any, el món de la dansa és el protagonista.
Amb més de 300 activitats per fer un viatge al passat i reviure la ciutat del 1900.
Gaudeix d'aquest apassionant cap de setmana ple d'història, cultura, patrimoni i molt modernisme.
Fira Modernista de Terrassa el 6 i 7 de maig.
Consulta tota la programació a firamodernista.cat.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900-102-103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900-102-103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
RAC 1. Fel. Picasso. Va néixer a Andalusia, sí o no?
Això la meva dona ho sap.
Vols que la truquem?
Sabeu que és espínic.
Ah, és spinning, ara.
Truca-la.
Sí, se la truco. Sí,
has posat a l'altaveu, ara.
Ai.
Mire.
Estic a classe, què?
Estàs a classe de estàs per mi, per això, sisplau, que m'hi va aquí la reputació. Picasso és nascut a Andalusia? Digues que va ser la música.
A veure.
Veu. Digue'm, Irene, maca. Sí, és que et seria.
Irene, estem en directe, eh? No és cap broma.
Hòstia puta.
Home, que...
Si són les 7, això és Islàndia. Amb Alberto, RAC 1. Tots som 1.
Actualitzada. Renovada. Més fàcil.
RAC1.cat. Actualització constant perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1. Versió RAC 1. Amb Toni Clapés.
Quatre de la tarda, 4 minuts. Bé, no sé exactament, ara, Dani Arbós, bona tarda de nou. No sé exactament què és el que va passar als concerts de Bruce Springsteen, però em consta que en aquest concert de Bruce Springsteen, Carmen Cabezas, bona tarda.
Bona tarda.
Que d'aquesta qüestió ahir en va parlar el món a RAC1. Sí. Sembla que hi ha hagut una passa de Covid. No és el primer cas que conec que van agafar Covid en el concert de Bruce Springsteen, i ara acabem de saber, fa res, pocs minuts, que l'alcaldessa Ada Colau també ha suspès la seva agenda per positiu en Covid. Per tant, jo no sé exactament què és el que va passar en aquest concert, no sé si era l'aire, no sé...
Ell.
Però...
Bé, totes les aglomeracions, també pot ser el Sant Jordi, eh? Penseu que Sant Jordi estava tot a petar, per tant...
Ell.
No és el primer i tampoc el segon. Conec un tercer cas que també havia d'anar al segon concert de Bruce Springsteen, no hi va poder anar per Covid, bueno, i ara també acabem de conèixer... Ada Colau ha suspès la seva agenda, sí, per Covid també. Aquest concert hi va haver una passa de Covid, sí, tremendo, senyora alcaldessa.
Un moment d'eufòria total, no? Tots ens vam abraçar i vam viure, sí, no? Aquest moment tan d'exaltació, no? I per tant, doncs, Covid, doncs, allà
ja t'explicaré, no?, què va passar, que ja ho vaig advertir, que el senyor Bruce Springsteen tenia la Covid.
Sí, sí, home, però ja l'havia passat la Covid.
No.
Ho va anunciar molt abans.
I ja saps que és un cantant que tira molts capellans i va començar a encomanar tothom de Covid des de l'escenari.
Com ho va fer, a lo loco?
A lo loco. O sigui, anant cantant i anant... Veus? I tots els del davant...
Però Ada Colau no estava, vostè no estava al davant, estava a la llotja, sí, en el concert.
En un lloc privilegiat, no? Clar. I aquest home té una potència. Exacte. Que podria ser.
Vol dir que li va arribar l'hipo-huracanado a Ullida. Perquè Bruce Springsteen
vostè feia... Vostè m'ha quedat xopa de capellans de Bruce Springsteen.
Exacte, sí. Vam tenir doble pluja, no?
De capellans i de pluja del,
sí,
cel.
Sí, però aquestes actes massius van molt bé perquè fan el servei de vacunòdrom. La gent agafa el Covid... Queda immunitzada.
Sí, és el que va passar. Bé?
Jo estic de meravella, encara estic ressacosa i encara estic a tope! Encara tinc unes calces per tu, Bruce! Átame con mis bragas, Bruce! Me tornas boia! Bruce! Per favor! Ai, Bruce, quiero una hija tuya.
Treu, Bruce. Treu.
Volem la quarta dosis.
Treu, Bruce. Oh.
Sí, doncs
vol que Bruce li posi la quarta dosi, eh?
No, són...
Quins crits?
És una apreciació científico-epidemiològica. Ai, Bruce, dame la quinta, la sexta, púchame un dos. Per què rieu?
No, per res. Per res.
Bruce, per favor, aquí! Posem-me! Atame! Bueno, és que teniu aquí el programa aturat. Seria moment de seguir.
Va, anem a resoldre l'enigma, sisplau, que tenim pendent. Aquest enigma del professor Joan Oró, que certament sort de Google, perquè si no, res de més.
Doncs enguany és com a el centenari d'aquest científic lleidatà, que, com deia, molt jove va anar a Houston. Allà va col·laborar en diversos projectes d'investigació especial de la NASA, senyor Marcelí, el projecte Apollo per l'anàlisi de roques i altres mostres de material de la Lluna, també el programa Viking, etc. I la seva carrera científica va estar marcada per una molècula, i us donàvem quatre opcions: A, l'adenina; B, el triptòfan; C, l'arginina; o D, l'aspartat. I la resposta correcta és la A, l'adenina, perquè una de les seves filles, una de les seves contribucions més importants va aconseguir sintetitzar aquesta molècula adenina, que és un dels components del material genètic.
L'adenina.
No, adenina no, adenina. Ho va fer a través de, a partir de compostos inorgànics, i era el primer cop que es feia. I bé, doncs això ho va fer l'any 59, el dia de Nadal de l'any 59, perquè els científics treballen fins i tot el dia de Nadal.
Vinga, doncs avui hem rebut 605 mails, i d'aquests 579, un alt percentatge, jo crec que la gent avui realment ha fet servir Google, perquè era difícil aquesta pregunta d'avui, En fi, 579 l'han encertat. Per tant, Dani, un número de l'1 al 579.
Doncs el 210.
Vinga. Un segon.
Penseu que en el moment que Google tingui intel·ligència artificial, que està un pas, ja detectarà que són els concursants de RAC1 que busquen la resposta per la tassa i la xocolata, i exacte. I no els hi donarà la resposta o els enredarà.
I tant.
Va, que ja tenim guanyadora, és la Montserrat Hinojosa Puiggrós. Montserrat Hinojosa Puiggrós, que ens diu: bona tarda, eixerides i eixerits. Gràcies per les tardes loques. Ai. Abraçades, Montse. Ja ha posat la A a l'assumpte del mail,
Demà què farem?
Demà sobre la llum del sol.
Ah?
La llum del sol.
El preu que va.
No, la del sol va gratis, de moment.
Bueno, ja, ja. Bueno, és com, això és com l'aigua, eh? Que l'aigua abans era de franc, i ara ja no ho és. El vent poc li falta, per tant, el sol també estem...
La llum del sol, de moment, és gratuita. Demà parlem d'això.
Míriam Díaz, 4 i 10 minuts, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Anem amb el pla de sequera, perquè tot i les pluges, tot i que, sí, i no miro ningú, alguns s'han posat unes medalles més grosses que una roda de tractor.
La veritat.
El govern amplia les restriccions per la sequera a la meitat de Catalunya, tot i repetim les pluges d'aquest cap de setmana.
Sí, aquesta setmana l'Agència Catalana de l'Aigua decretarà l'excepcionalitat per sequera a 271 municipis més, i atenció perquè hi entren ciutats tan grans com Vic, Figueres, Olot o Berga, que hauran de reduir el consum d'aigua, com està passant, per exemple, a la capital, a Barcelona. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
S'ha acordat ampliar a 7 noves àrees del territori l'escenari d'excepcionalitat, passant així de situació d'alerta a excepcionalitat. Per tant, si avui tenim 224 municipis que actualment estan en situació d'excepcionalitat, un cop sigui vigent aquesta mesura, aquests 224 municipis passaran a ser prop de 500, concretament 495.
Recordem que això, què suposa aquesta excepcionalitat? Doncs que l'aigua potable està limitada a 230 litres per habitant i dia, els pagesos hauran de reduir un 40% l'aigua de rec i un 15% també el que fa als usos industrials. A més, estarà prohibit regar zones verdes i netejar els carrers amb aigua potable.
Bé, mentrestant, el Parlament avui, Junts per Catalunya, intenta que s'aprovi una proposta per impedir les sancions als ajuntaments que no compleixin amb l'estalvi d'aigua. El debat s'acaba de fer i Esquerra ha obert la porta a una moratòria. Anem al Parlament. Adrià Santa Susagna, bona tarda.
Hola, bona tarda. Bona tarda.
Bona tarda. Ui, que... Què és?
Què
ha
passat?
El xupito.
Esto ya me dio un buen chupitón, ¿eh?
No.
El vi estava d'oferta avui o què?
No, no, si d'aquí havia... Donen... Jo, d'aquí al Parlament encara no he begut mai vi, però per dinar, per exemple, n'hi ha. Qui es vulgui fer una copa, se la pots fer. L'altra cosa és la qualitat, que, evidentment, ja, doncs... qüestionable. Però bueno...
La qualitat del vi al Parlament de Catalunya.
Sí, sí, sí. Vull dir, no... Tot i que això ara han canviat la concessió, eh? Del Parlament de...
Ah, vols dir que hi haurà un gir aquí.
Ara hi ha hagut una espècie de... Bueno, gir tampoc, perquè continua sent bastant qüestionable, però el menjar, diguéssim, del Parlament està millor que fa uns mesos enrere. L'únic que, clar, el preu també es nota. Vull dir, pagues per un menú normalet 14 euros.
I el vi, que és català o és espanyol?
Hòstia, doncs ho hauria de mirar, eh? Ho hauria de mirar.
Perdoni, li vaig a dir una cosa.
No.
Està obsessionat, eh?
No. A veure. La cervesa és estrella, això sí.
Ah, bueno, llavors...
Home, però en un cas com aquest, jo li dono la raó al senyor Vicenç Martí, eh? Bueno, és a dir, al Parlament... Hi hauria d'haver...
Bueno, no ho sabem, no ho sabem.
Català,
però quantes denominacions d'origen
no
de vi?
No ho sabem.
Home, amb la quantitat de vi que es fa aquí...
En principi hauria de ser català, perquè en la nova concessió que s'ha donat s'ha posat que tots els productes que s'utilitzen en el menú han de ser de quilòmetre zero. Per tant, han de ser fets aquí a Catalunya.
Perdona. Digue-li, Marcelina, digue-li.
Que fa uns anys la llet que es donava al Parlament no era catalana.
Exacte. I a Montserrat què ens vam trobar?
Ah?
Amb els aromes.
Amb les aromes. Què ha passat amb les aromes a Montserrat? Això no s'està dient.
Digue-li, nena.
Igual que l'Anís del Mono.
Que ens va escriure un oient informant-nos que eren d'Osborne.
Osborne. No informant-nos. És que és la veritat.
De Bertín.
Tenen una concessió per una sèrie d'anys. I ho fabriquen a Osborne, que no és un test.
Ni m'interessa saber-ho. Però a Catalunya no és.
A Catalunya no.
Bueno, a veure,
ni les herbes són catalanes.
Hem començat parlant de la sequera. L'Adrià Santa Susanna, que em deia, no ha fet tast del...
No està... Mira a veure si hi ha Riosal Cosechero.
Aquest és boníssim, eh?
Aquest és boníssim.
Aquest era un vi
que... Riosal
Cosechero.
Que feia una cosa extraordinària, que era com una efervescència dins l'estómac, i ho cremava tot. O sigui, tot el que anaves ingerint,
molt bé,
anava cremant. Sí,
tenia un efecte de...
Lava, era una bola de lava.
Sí, un efecte de snaps.
Sí, com allò...
A mesura que anava baixant, et cremava tot el que havia quedat en el conducte.
Com unes lidines.
Això és de càustica.
Sí, sí. Et feia com...
I païes la mar de bé, eh?
Sí, sí. Bueno, anem a la sequera en qüestió, Adrià. El debat ja s'ha acabat, no?
Sí, el debat ja s'ha acabat.
I què m'ha aclarit amb aquest debat? Què és del
que de moment era una primera presa de contacte, diguéssim. El que es votava avui era que el tràmit d'aquest nou decret fos per lectura única, és a dir, que els tempos s'escurcessin per poder aprovar la llei ràpid, i tot apunta que serà aquest dijous que es podrà aprovar. Però vaja, sí que hem sabut una mica més doncs, cap on anirà aquest decret que s'aprovarà dijous. Per posar-nos una mica en situació, aquest decret és el que en principi s'hauria d'haver acordat a la cimera contra la sequera, que ja sabeu que va acabar com el rosari de l'Aurora.
Sí, total.
Doncs Junts ha fet una proposta de nou decret que el PSC està negociant, i Esquerra i el govern també. Per tant, tot apunta que sí que d'aquí aquesta setmana, el dijous, doncs tindrem aquest nou decret. Quina és la proposta que fa Junts? Per exemple, 500 milions per impulsar i refer infraestructures, inversions com ampliar la dessalinitzadora de Tordera, fer la redacció per la nova dessalinitzadora de Cubelles, també tapar totes les fuites que hi ha d'aigües a molts ajuntaments, ara, o intentar recuperar d'alguna manera la potabilitat de les aigües subterrànies, i etcètera, etcètera. Hem fet aquest debat ja, com heu pogut escoltar. Qui parlava per Junts per Catalunya és Salvador Vergés, que també ha llançat un dard enverinat contra el govern.
Hem tirat endavant aquesta iniciativa parlamentària per contrarrestar el fracàs de la cimera de l'aigua, en la qual serà un consens, la paràlisi que tenim en aquest moment en la gestió de la sequera i que el país no es pot permetre. És una proposició de llei executiva, no pas declarativa, que busca trencar l'esperit sancionador i centrifugador cap als ajuntaments del decret llei que unilateralment va aprovar el govern.
Clar, aquí el gran tema era aquest de les sancions als ajuntaments, que era on no es van posar d'acord a la cimera. Si s'havia de multar els ajuntaments, si no s'havia de multar, quan, perquè s'havia proposat una moratòria fins l'1 de juliol, i el que ha dit el diputat d'Esquerra, explicant una mica també l'opció del govern d'aquestes setmanes, i que el PSC també veia bé, és que es relacionés el que són les sancions amb les inversions que es donaran per arreglar fuites i problemes. És a dir, si un municipi demana els diners, demana aquesta subvenció que donarà la Generalitat, no se'ls sancionaria, s'esperaria que es resolgués el concurs, que se'ls donés els diners dels ajuntaments, que es donés temps per arreglar les fuites i fer les inversions, i si un cop tenen aquests diners no compleixen el fer, diguéssim, i arreglar tots els problemes que té el municipi, llavors sí que sancionaria. Ho explicava el diputat d'Esquerra, Eugeni Villalbí.
Alinear l'entrada en vigor d'aquest règim sancionador amb l'emposada en marxa de les ajudes al món local. Alguns, incomprensiblement, mentre altres sectors com l'agrícola o el ramader tenien restriccions, el que volien fer era eliminar el règim sancionador al món local. Necessitem d'aquestes eines per fer una bona gestió de l'aigua i per reduir consums, i com sempre hem dit, amb la voluntat de dissuasió i no recaptació per garantir el compliment del pla de sequera.
Ara el que s'ha fet és obrir el període d'esmenes, és a dir, tots els grups podran fer les seves propostes, i dijous a la tarda serà quan tindrem el text final i es votarà aquest nou decret contra la sequera aquí al Parlament.
Sí, bueno. Sí, el pequeño aragonés que foti lo que vulgui al Parlament de Catalunya, m'entens? Però nosaltres hem tancat l'aixeta de la pluja, sí, per culpa del lleix que ens ha fet des de Montserrat. Sí, Pere, que em truca... Sí.
Tenim moltes ofertes, eh? Mira, sí, no paren de trucar, eh?
És la,
qui
la,
és?
La de Llebaix.
La de Llebaix, la de Paret Delgada?
Sí.
Ah, la Mare de Déu, tenim Mares de Déu que ens truquen sense parar, que els anem a demanar pluja, eh? Ens ho diuen. Mira, un altre, sí, agafa el telèfon, Vicenç, perquè se'ns rifen, eh? Les Mares de Déu se'ns rifen, eh?
Núria! Sí, Núria.
Mira, la Núria.
Sí, no, jo sé que vol venir bombó. No, bueno, pues ja, no, de moment nosaltres no venim.
No venim.
No podem venir.
No podem, és no? Que no donem l'abast. No, Sants.
Bueno, si no els hi fa res, continuen vostès amb les seves.
En el moment que estem...
Bueno, però és que tenim altra cosa.
Rocío! Rocío! Sí, ja sé que sé en Catalunya, sí. No, de momento no.
No podemos bajar.
Dime,
que no podemos,
la Virgen de Toledo.
No, tampoco.
La Virgen del Aceite de Oliva.
No, que tampoco.
La de los Reyes de Sevilla.
Tampoco. No,
el Cristo San Agustín.
Bueno, Adrià Santa Susana, una abraçada, gràcies.
Igualment, adeu-siau.
Adeu-siau, bona tarda. I a aquesta hora tenim tenis en directe perquè Carlos Alcaraz s'enfronta al rus Alexander Zverev al Masters 1000 de Madrid. Partit de vuitens de final entre el número 2 mundial i el número 16 de l'ATP. Ara mateix Alcaraz, que porta un resultat favorable de 1-0, i tenim línia directa ara mateix amb els VIPs que cada tarda passen l'estona per la Caja Màgica i on podem saludar a aquesta hora a Tita Cervera. Tita, bona tarda.
Sí, bueno, bien, aquí, muy bien, buenas tardes a todos. Bueno, aquí estamos.
Invitada, sí, supongo, en la Caja Màgica, sí, para ver aquest partit entre Alcaraz y Zverev.
Bueno, aquí hay los chicos jugando, bueno, bien, los no chicos. Sé qué decir, un torneo magnífico, pero bueno...
¿Qué jugadores destacaría, sí, del torneo?
Uy, es que no sé, pues han venido, pues es que no sé, han venido como 60 tenistas o 30 o 2, es que no sé, mucho, es que no sé, bueno, Courbet. Martí Alsina, la Caramasa, Delbo también.
Estamos hablando de...
Es que tengo la lista aquí, pero es que no muy
sí,
bien.
Pero estamos hablando de tenistas.
Sí, bueno, eso es lo que le digo. Sí.
Tiene la lista aquí.
Sí, mira,
es cuadros, como 60 eso. Cuadros. Si quieres te voy a decir unos cuantos que van a venir. Van a venir Courbet,
tenistas.
Martí Alsina, Anglada Camarasa.
Estamos hablando de tenistas.
Delbo. Aquí tengo la lista de los cuadros. Están en esa otra lista, sí, por favor.
Es que estamos hablando de tenistas, señora Baronesa.
Es que son tantos que...
Bueno, pues, claro. Está muy bien. Pues, va a ser preciosa.
Camarasa...
Bueno, al costat de Tita Cervera, perquè com que el que destaca i importa en aquest torneig són els VIPs, a banda del tenis, podem saludar també a Miguel Bosé, que també està veient el partit. Miguel, bona tarda.
Buenas tardes.
¿Qué te está pareciendo el partido?
Bueno.
Primeros compases d'este Alcaraz Zverev.
La verdad es que me gusta. O sea, yo creo que debería salir marcando más paquete, porque ahí vino que hay bastante más que aún puede salir.
Que habría de marcar más paquete.
Paquete es lo que me fijo, como por ejemplo en Cohen Knight.
Buenas noches. Eres el primer concursante de hace 9 semanas,
sí,
que sale marcando paquete. Y eso ya es un plus. Me ha gustado. Adivino que ahí dentro hay bastante más que todavía no puede salir. Bueno, un té un verde.
¿Estás hablando de Alcaraz o de Zverev?
De los dos. Que le pongan dos como los coches.
¿Que le pongan?
Dos como los coches.
¿Dos?
Está muy bueno. Seguro. No, de que me gustaría frotarlos como si fueran una paella llena de arroz pegado.
¿Que le agradaría?
Hasta que no quede ni un grano de arroz pegado.
No l'entenc de res.
S'imagina que són una paella i que ell li agradaria rastregar-ho.
Però tu com l'entens? És que no l'entenc de res.
Capto coses, però no tot, eh?
No l'entenc de res.
Què?
Mango.
Tornarem d'aquí una estona a les pistes de la Caja Màgica en aquest partit, però a banda a Madrid, què passa?
Sí, mira, que l'Adrià ens ha enviat fotos dels vins,
del
Parlament. Mira, marmellams.
Home, marmellams.
Catalunya, denominació d'origen.
Tu, Toni?
El conec, me'l va regalar un bon dia a Elisabet Espuny, productora de Catalunya Ràdio, marmellams. Bueno,
el nom fa la cosa.
Vi marmellans,
el nom,
amb poc
marmellans et genera una gran marmellada. Amb molt poc marmellans.
Espera, que hi ha més, eh?
Està fet amb garnatxa i tempranillo, eh?
Està fet, no sé exactament en què està fet, però amb molt poc marmellans agafes una bona marmellada.
Després tenim Canals i Nubiola, rosat.
Molt bé.
També de Catalunya.
Encara regalen amb Canals i Nubiola.
I els preus surten perquè el marmellans, per exemple, una ampolla, jo estic veient aquí, sí, un preu, una ampolla de marmellans negre, costa 4,75 euros.
Home, pues clar que surt. Clar, si agafes una copa de vi...
Però aleshores la copa surt a quant costa o no? No, m'envia les etiquetes
del vi. Home, una ampolla de marmellans. De cost deu costar 3. Una ampolla, quantes copes omples? Imagina't si surt, si surt, no surt a compte.
Fan negoci, eh?
Seis copas.
Mira, y la última.
Pero eso es el margen de beneficio. Yo igual también le pongo producto a las clientas cuando les pongo champú. Claro, a mí una botella, pues yo lo compro a nivel profesional, claro. Igual me cuesta 20 pavos una botella grande, de un litro. Pero claro, y eso, y yo les tengo que cobrar pues 40 euros por la dosis, aunque ponga una avellanita.
40 euros, cobres per xampú?
Hombre, el producte és caríssim. I jo lo traigo, pues yo...
Però si acabes de dir que et costa 20 euros. Com cobres 40 per a menda, eh?
Pues
és el
margen de beneficio, porque lo de los bares.
Com quan ven, bueno, quan ven de azúcar.
Tenim marmellans que... Marmellans. Una gran marmellada.
Això entra dintre del menú, representa, no?
Sí, sí.
Després hi ha Canals i Nubiol, Rosat.
A dins d'hemicicle.
No, no sé si vins... Són vins a la carta, saps? Que et pots demanar.
Però estem parlant del menú.
Menú.
Perfecte. Sí. Canals i Nubiol, Rosat i... un que es diu Els Nanos...
Bueno, tots catalans.
Blanc de coster, del coster.
Aquest no. Tots catalans, Vicenç Martín. Sí,
ja vaya nombres, parecen nombres de clase de parvulito.
Els Nanos, els Marmellans. Los Marmellans, los Minyití i los Fullet de Bol.
Bueno, tampoc, amb vins fets a La Rioja o Ribera de Duero o d'altres, els noms tampoc és que...
Sangre de Torre.
No, són nombres poderosos. Río Bajo de la Arriba.
Río Chalco, Sechero. Aquest sí que era...
Castillos de Navacerrat.
Aquest anava molt bé per si et quedava enganxada, tenies un problema amb, per exemple...
Una mica de l'octite.
Si tu volies separar... per exemple, hi havia havien posat silicona en una porta, sí, li posaves aquest vi i la silicona desapareixia i podies obrir la porta sense cap mena de...
I si és allò, un manyoc de cabells que et quedava embossat al lavabo?
Bueno, anem amb el que està la polèmica del dia a Madrid, perquè l'equip d'Isabel Díaz Ayuso ha impedit el ministre Félix Bolaños accedir a la tribuna d'honor durant la desfilada del 2 de maig.
Sí, Ayuso no el va convidar a l'acte institucional, ja estava avisat, perquè, segons el seu equip, el govern espanyol ja estava representat per la ministra de Defensa, Margarita Robles. Però Bolaños va dir que hi aniria igual. Doncs quan el ministre es disposava a pujar a la tribuna, la cap de protocol li ha barrat el pas amb el braç.
Sí, sí. S'ha vist, com un porter de discoteca,
Sí, sí, sí.
No passes.
I ha provocat aquest estira i arronsa verbal entre aquesta funcionària de protocol i l'equip del ministre.
La representación institucional establecido. Por favor, y evidentemente es una marcha. Bajo ningún concepto, porque aquí tenemos una organización perfectamente establecida. Y sobre la marcha, la representación institucional está perfectamente esclarecida. Por eso una ministra de España, estamos cumpliendo toda la normativa con respecto a la representación institucional.
Aquí ja ho veus, Un que el ministre tiene que subir, l'altre que no, que ja està... hem de recordar que el 2018 fins a dues ministres van poder accedir a la tribuna d'autoritats. Finalment li han donat cadira a Bolaños a primera fila com a acompanyant de Robles. En canvi, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, sí que ha pogut pujar a la tribuna d'autoritats. Fons de Moncloa han qualificat la situació d'extrema gravetat i han acusat Ayuso d'utilitzar la Comunitat de Madrid com un cortijo.
Bueno, es que vamos a
¿qué tal, señora Esperanza Aguirre? Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo?
Ahora hacía mucho, la verdad.
Sí.
Pero siempre un placer, pues...
Al nuestro también. ¿Qué ha pasado hoy en este desfile del día del 2 de mayo?
Bueno, pues...
Yo trobo molt lleig...
La verdad es que...
Sí, per dir que ha estat una decisió certament molt poc presentable el fet de no pujar un membre del govern a la tribuna, no?
Bueno, es que ha sido gravísimo, pero gravísimo. Es un ataque intolerable a la autonomía de Madrid. Claro. O sea, viene un ministro de un gobierno externo a colarse a un acto propio del Día de la Independencia de nuestra nación madrileña. Y bueno, y quiere mandar en el protocolo de un país que como Madrid, con su lengua propia y su cultura propia. Y yo ya le dije a la presidenta Ayuso, bueno, que vigilara con los radicales rojos de gobierno chavista del país vecino, España, porque terminaríamos totalmente aniquilados como pueblo. Yo le dije, si es que entienden, estoy hablando.
Perdone.
Sea educado.
Perdone.
Ni nos entienden, ni quieren entendernos, ni hablan nuestra lengua propia, que es el madrileño,
no
y el laísmo. ¿Usted habla laísmo?
¿Cómo?
Usted, es que no me entiende,
es que
claro.
No, es que no entiendo.
Es que no nos entendemos, porque usted no habla mi lengua. Por lo tanto, bueno, y que... si pudiera usted, sí. y los suyos la prohibirían, mi lengua. Pero, y esto es terrible.
No, hablando...
Esto es totalmente abominable. Ya está. La intromisión de hoy es intolerable. Y ya le dije yo, Ayuso, que se hace falta. Si hace falta hay que ir a Europa, pues se va, pues se va a Europa y se, ya está. Que a Europa nos mire.
Puede irse al exilio.
Yo la dije a Ayuso.
La dije.
La dije. La advertí. Bueno, pues no me ha querido hacer caso.
¿Puede acabar en el exilio, Ayuso?
Pues probablemente. Pero les digo una cosa, Europa nos mira. Sí, ¿ya està?
Sí. Són, bueno, són tot un seguit de discursos que realment m'han recordat, recordat un altre país.
Episodios anteriores, sí, claro sí. que sí. No, és no, que sí. És terrible que en un país que supuestamente es una democracia esté ocurriendo esto.
Claro.
Bueno, pues así van pasando las cosas.
Sí, sí, así.
Gràcies, Esperanza Aguirre. Bé, i ara parlem dels vídeos virals dels últims dies, el d'un jove senegalès que ha evitat un atracament a un banc, concretament de Sabadell.
De Sabadell, sí, el noi estava doncs, a la sucursal per obrir-se un compte, sí, sí. Un compte corrent, quan un altre home doncs, entra amb un ganivet per atracar la sucursal, sí. I el jove senegalès, la Sanfat, doncs, va tenir la sang freda de reduir-lo i evitar doncs, un mal major. Un sí, dels clients... Bueno. Ho va gravar en vídeo. Aquest és el moment. I el redueix. Aquí ja li treuen el ganivet i ell doncs el redueixen.
Madre mía.
Però ell tot sol i tots mirant, eh? Tots
no, no, mirant. Això no és ben bé així. Això no és ben bé així. Ja em sí expliquem les coses. Continua, veure, continua. Mira, jo el respecto, però...
Avui hem conegut més de la història de la Sant, que va arribar fa 4 anys.
Guapo, y va a ser buenísimo. Lo está viendo aquí que le están poniendo en bucle en entre 24. Sí. Madre de Dios bendito, está para mojar pan. Madre mía, para darle como cajón que no cierra.
Vale. Va ser manté i ara treballa a un restaurant d'un club de tenis de Sabadell.
Vale.
Ha explicat avui a TV3 com va anar tot plegat.
Él saca el cuchillo. Cuando salga, saca el cuchillo, yo coge la mano aquí. Él cambia el cuchillo a la otra mano, yo voy atrás de él, coge las dos manos, mueve la mano, él tira el cuchillo.
Sí, bueno. Avui els Mossos han volgut fer-li un reconeixement, bé, més o menys, perquè escoltem
sí, bueno,
l'Enric Cervelló, cap de la comissaria de Sabadell.
No va passar res, però una persona que va armada i porta un ganivet doncs pot tenir una resposta que no podem esperar. El millor que podem fer és, bueno, li agraïm el gest en aquest noi, perquè entenc que ho fa amb tota la bona voluntat del món, però també li recordem que aquí fem servir el 112...
Sí, bueno, 112 i...
L'està renyant, eh? O sigui, fa un acte per en aquest cas, reduir l'atracador i...
L'heroi renyat.
El mosso, l'Enric Cervelló, li fom un toc d'atenció, volguem dir, però ja truca al 112.
Sí,
que
bueno.
Entre que truques i arriben, l'atracador ja s'està prenent una canya al bar del poble del davant.
Aquí tothom...
Per cert, senyor Requesens, l'hem vist al vídeo,
sí.
Aquest vídeo que s'ha fet viral, sí, els oients l'han pogut veure, clar. Vostè surt amb uns pantalons de xandall, i el més...
Sí, perquè jo estava a l'oficina.
El més patètic de tot del vídeo sí. És la seva participació en la reducció de l'atracant,
sí,
de l'atracador, perquè
l'immobilizo, eh?
Ha sigut tristíssim veure el com s'ho mira
una patada
i... El més valent que fa és quan l'home està derruït a terra,
jo li dono un copet amb el peu.
La Sant Fat, vostè s'acosta
al turmell, eh?
I li fot
una cosa.
Una puntada de peu, un cop està reduït, que això és del més, o sigui, és del més covard que es pot fer, que és. Vostè no fa res, s'ho mira. I quan redueixen l'atracador, que ho fa la Sant Fat, perquè el del banc en qüestió, que és del Banc Sabadell, quan s'hi adreça, s'hi atensa a l'atracador, el Hassan Fat ja l'ha reduït i aleshores l'altre s'hi tira. És més, s'hi tira rellisca i es fot una castanya, que és patètic, Però el més patètic és vostè. Vostè no parla d'ella. I l'únic que fa és fotre-li una puntada del peu.
Perdona, perdona. El
turmell.
Jo l'enganxo.
És tristíssim.
Jo l'enganxo pel turmell no, no i ja no es pot moure.
No enganxa
si no fa res aquest noi. És... El Moreno s'ha perdut el mèrit, tu, m'entens? I a sobre, escolta'm, els Mossos d'Esquadra ni gràcies, ni reconeixement,
no,
ni
no,
res, tu.
Ja
i no vaig treure la pistola
vostè,
perquè...
Vostè, ja li diré, quan vegin el vídeo quedaran parats del que fa, que vostè l'únic que fa és un cop i està la situació solventada, s'hi acosta...
No,
no,
sembla Chiquito de la Calzada
de cap manera.
Fent un moviment amb el peu i fotent-li una cosa.
Vaig ser clave en aquesta operació.
Sí, clave, sí.
La gent s'ho miri les reds d'aquest programa que hauran penjat.
Va, canviem d'història, anem amb educació, que estudia el comportament d'una mestra de Bellver de Cerdanya després de les queixes d'alguns pares. Això després que divendres va fer rentar amb sabó la boca de dos nens de tercer de primària.
Sí, els pares dels menors de l'escola Mare de Déu de Talló han demanat que s'aparti aquesta mestra per un comportament, diuen, inadequat des de fa mesos. Asseguren en declaracions a mitjans com el Bon Dia o el Segre que tracta malament els alumnes, els menysprea davant la resta de la classe, els fa sentir malament o els amenaça verbalment. I, clar, per això alguns nens no volen anar més a les classes d'aquesta professora. També asseguren que l'escola ha actuat tard i que, tot i un primer avís, el comportament de la mestra no ha canviat. Fons d'Educació han explicat al Segre que donen el cas per solucionat perquè la mestra ha demanat perdó als dos alumnes i a les famílies, però que sí que li faran un seguiment del cas i de la professora que continua fent classe al centre. El diari també ha intentat tenir la versió de la docent sense èxit.
Bé, el versió RAC1 està en disposició de parlar amb una mestra que tots els indicis apunten que podria ser ella. Estem parlant amb la Demètria Soler, a qui saludem des de Puigcerdà. Demètria Soler, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. A veure, m'agradaria saber el seu parer sobre fer rentar la boca amb sabó als nens, com en el cas de Bellver de Cerdanya.
Bé, tot el meu recolzament perquè
a la professora, mestra, suposo.
Clar, estic recollint firmes i sincerament no entenc tota aquesta polseguera que ha aixecat, eh? És una pràctica totalment normal, si no volem tenir uns joves amb la llengua bruta, amb el parlat. Exacte. Sí. Jo sempre els aviso quan diuen paraulotes. Ai, que sembla que tenim la llengua bruta. Bé, i si reincideixen, doncs això s'ha de rentar, eh? I amb sabó, encara sí, és suau, sí. Trobo jo a la meva època, els hi asseguro, que els hi rentava amb lleixiu, i fins
amb
i tot...
Amb
lleixiu? Sí. I en tots, en casos greus, ho havia arribat a fer amb s'enfumant, eh?
Però, sí. A veure, un moment, però diu... A veure,
vaja, ja estaria jo que això causaria una mica... Sí.
Però vostè diu...
Digui.
No, és que somriu mentre està parlant d'aquest tema.
Vostè qui
és? Que em sembla... Jo sóc la Marta Cailà,
Marta...
disculpi.
Cailà, d'acord, vostè... Demètria.
Doncs encantada de saludar-la.
Demètria Soler.
Si és
encantada.
I perquè, senyor...
Jo no sóc mestra.
Senyora no. O senyoreta?
Perquè, no, clar, jo sóc senyora Marta Cailà.
Senyora Cailà, digui'm,
sí.
Ara em pot parlar.
Què diu? Que senyora renta Soler, la boca amb salfumant i lleixiu?
Sí.
Jo anys enrere.
I ara amb sabó.
I ara amb sabó, clar.
Neutre.
Fumant no passa res.
Vostè no li sembla que això és un mètode ja molt antic, que no hi ha altres maneres d'educar els nens?
Perdoni.
No cal posar una pastilla de sabó, a dins de la boca.
En la docència, si vostè se sent ofesa, els meus...
No, més que res, que és un mètode.
Mètodes sempre han funcionat. Per tant, si vostè no està d'acord, tot el meu respecte, però ara estic parlant jo perquè tinc el micròfon. Em sembla que... Molt bé. Ara els pares són tots com... Podríem intuir, no?, per la senyora Cailà.
No, és que francament...
No m'equivoco, oi, senyora Cailà?
No, senyora Cailà, ho diu bé.
Són uns titafluixes que només saben consentir els nens i els professors, una colla d'equipis.
No és qüestió de consentir.
No tenen ni idea de com posar ratlla un nen.
I tant.
I així és normal que surtin... amb tots els meus respectes, però mariquites i bolleretes...
Escolti,
i més cosetes que ja no hi em perdon tants
noms. No hi ha disciplina.
Jo per això, si els enxampo amb el mòbil a classe, els hi clavo una agulla entre el dit i l'ungla.
Perdó?
L'asseguro que no ho tornen a fer en tot el
Escolti,
curs.
Escolti, això que està dient vostè és tortura. O sigui, directament tortura
Digui
als
nens. Digui com vulgui, però...
S'ha resbolat.
Però què són aquests plors?
Re, precisament el que li deia, ha vingut un pare d'un... Calle! Calle! Bueno, ha vingut el pare d'un mariquita d'aquests que...
Ai, escolti, de veritat,
a queixar-se aquí a l'escola. I si vol vostè parlar amb llanguatges d'aquests, com dir, inclusius, no, vagi a un altre lloc. Jo tinc la meva metodologia, sempre ha funcionat. Per tant...
Però què eren aquells crits?
De l'home aquest que ha vingut aquí a l'escola, no. És pastat al seu fill mariquita. Són iguals.
Ai, de veritat.
L'he tocat una mica, que he hagut escales avall. Crec que s'ha trencat el genoll, vés a saber, perquè és tan petós i cajica com el fill, que és el gordet de la classe.
Vinga.
I el vaig enganxar un dia menjant-se un boni i el vaig obligar a fer 500 voltes al pati en calçotets en ple mes de gener. Al final es va desmaiar, no aguanten res, però el nen ara l'hauries de veure. A dieta.
Prim, oi?
Prim? Vaig primatge. Ah! Ah!
Bé.
Molt bé, senyora. Pues ja tenim el testimoni de Demetri Soler. Moltíssimes gràcies
un
per acompanyar-nos.
Un plaer sempre enorme parlar amb vostès.
Gràcies. Moltes gràcies.
I gràcies per la seva educació, no. Que ha mostrat vostè, senyor Clapés, que no pas els seus col·laboradors. Gràcies.
Miri, no seria el primer cas que m'apunten que a més d'un li havien rentat la boca amb sabó a la guarderia. Ai, per tant...
És així com s'aprèn. És així.
Molt bé. Felicitats,
Versió RAC 1. Avui tota la família ha vingut a veure la iaia Maria. La Joana, la seva filla, la visita totes les setmanes, però avui és un dia especial. Celebrar junts el Dia de la Mare, sens dubte, és el millor regal per la iaia Maria. Probablement els millors regals no es comprin, però si vols tenir un detall, recorda que a Montse Interiors fem un descompte especial del 20% en producte propi per al Dia de la Mare. Montse Interiors. Felicitats, mares.
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Aconsegueix amb La Vanguardia el Trapana Bateria Universal de Bosch, valorat en 145 euros amb 99. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 euros i emporta't de regal aquest potent Trapan Bosch. Truca al 933-481-482, rep el diari cada dia i converteix-te en un professional del bricolatge amb La Vanguardia i Bosch.
Seran 20:32. T'estimes més una bossa?
Jo, estimar, la veritat, t'he de dir que... M'emocionaré. Que t'estimo com si fossis fill meu.
Però...
Com un fill meu, he dit.
Extra Dia de la Mare de l'11. El 7 de maig, 17 milions d'euros. No et quedis sense cupó. Compra-la ara. Extra Dia de la Mare de l'11. Ara qualsevol vol ser mare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Cansat? Fatigat? És astènia. I contra l'astènia, Astenolit. Astenolit amb aminoàcids i vitamines del grup B t'ajuda. Amb una sola presa al dia i en només 12 dies, ho notaràs. Recorda, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
El seu currículum està força bé, però l'anglès com el porta? Perquè somriu?
Els cursos d'idiomes a l'estranger de Rosa dels Vents no només aprendran anglès, sinó que viuran una experiència única que mai oblidaran. Rosa dels Vents, cuidant el que més estimes des del 1976.
Que la teva assegurança de cotxe et regali un rellotge intel·ligent és pràctic, però igual és més pràctic que et regali un any de manteniment i revisions il·limitades. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
I abans d'obrir la pàgina de successos i tribunals amb el Toni Muñoz, una recomanació per tots aquells que...
es vulguin posar al dia amb noves tecnologies. Perquè amb l'arribada del xat GPT o de la intel·ligència artificial, sobre la que parlarem, per cert, avui, amb el professor Sala i Martín, clar, un té la sensació que les màquines dominaran el món. Mm. No sabem si passarà, però el que és cert és que el data science dominarà el mercat laboral. I això ho saben molt bé a Nucleo Digital School, on us formaran en el màster en Data Science. Si us interessa aquest tema, heu de visitar ara nucleo.school, nucleo.school, i d'aquesta manera no us perdreu aquesta oportunitat de canviar el vostre futur laboral en 5 mesos.
16 minuts, arribarem a les 5 de la tarda. Centrem-nos per començar. Toni Muñoz, bona tarda.
Bona tarda.
Periodista de Successos i Tribunals de La Vanguardia, col·laborador de RAC1. Deia que ens centrem per començar amb Sant Hipòlit de Voltregà, on aquest matí la policia ha escorcallat l'habitatge de Dani M.B., aquestes són les seves segones inicials dels cognoms, l'home de 40 anys que presumptament va assassinar un jove de 15 anys la matinada de dilluns. Abans d'anar amb els detalls de la investigació, explica'ns una mica com es va iniciar aquest assassinat. Quins són els fets que s'investiguen?
Doncs mira, això va passar la matinada de diumenge a dilluns. Aquest passat diumenge hi havia una festa a Sant Hipòlit de Voltregà per celebrar la Copa d'Europa que havia guanyat el Voltregà de Club Patins, no?
Sí.
D'hoquei Patins.
O sigui, era una celebració.
Era una celebració que s'estava celebrant al poble. Hi havia molts joves doncs, que s'havien aplegat allà a la plaça del poble. I doncs, una sèrie de joves doncs, van seguir amb la festa, que havia començat al vespre, i van allargar doncs, de matinada, perquè dilluns, recordem, doncs, era festa.
Uh-huh.
I en aquestes, doncs, que a les 5 de la matinada, hi havia un grup de joves que es van trobar amb aquest tal Dani Montero, jo crec que no passa res per dir el cognom, perquè la gent del poble ja el coneix, i aquest senyor doncs, va tenir una discussió amb aquest grup de 3 joves i va acabar clavant-li 2 trets al cap amb aquest noi de 15 anys, que es deia Aleix. A partir d'aquí, doncs clar, és un poble molt petit, els trets es van sentir a tot el municipi, i aquest senyor de 40 anys, aquest Dani Montero, doncs va fugir. Els Mossos d'Esquadra van desplegar un dispositiu de màxims, van intentar pentinar tots els racons d'aquesta localitat per intentar donar amb aquest fugitiu que anava armat. I per això doncs, vam veure doncs, ahir les imatges del grup especial d'intervenció dels Mossos d'Esquadra, que són aquests que entren doncs, en llocs on hi ha gent atrinxerada i armada. No? I a partir d'aquí doncs, van ser 8 hores en què se'l va estar buscant fins que finalment se'l va detectar a Vinyoles d'Orís, quan va ser un veí que el va veure que sortia d'una fàbrica on últimament hi treballava fent una sèrie de xapusses. Sembla doncs, que no tenia una feina fixa i es dedicava doncs, a fer alguna mena de reformes. I el van veure doncs, que sortia d'una nau industrial cap a la una, per tant, 8 hores després d'haver acabat amb la vida de l'Aleix. I va ser aleshores doncs, quan els Mossos d'Esquadra, després d'haver rebut l'avís d'aquests veïns, s'hi van acostar, el van detenir, no va oferir resistència, sembla que va alçar les mans, i a partir d'aquí doncs, el van detenir. Ha passat aquesta primera nit al calabós, i aquest matí s'ha practicat l'escorcoll a casa seva. Què és el que buscaven els Mossos d'Esquadra? Doncs bàsicament l'arma del crim, perquè encara no l'han trobat. I clar, doncs ara doncs s'ha de pentinar tota la zona, també esperaven trobar-la potser a casa seva, però l'han escorcollat i de moment no ha aparegut, i sembla ser doncs que aquest home, el detingut, doncs s'ha desfet, diguéssim, de l'arma del crim durant aquestes hores doncs, que va estar fugit.
I la hipòtesi sobre el mòbil d'aquest assassinat, se'n sap alguna cosa?
Doncs la veritat és que no. Tot el que hi ha,
o sigui,
són rumors.
Una discussió, ell portava una pistola a sobre,
el detingut és una persona doncs,
que sap si tenia permís d'armes?
Això no ho sé.
No ho sabem.
Això no ho sé. El que sí que sabem és que aquest és una persona conflictiva, que tenia diversos antecedents, que estava relacionat doncs, amb delictes de tràfic de drogues, que era conegut al municipi doncs, d'una persona doncs, que sempre buscava brega, no? D'aquesta gent problemàtica.
I conflictiu, tòxic.
Conflictiu. I tothom el coneixia, però tothom sabia doncs, que era allò millor no acostar-se doncs, a aquest individu. No? Clar, quin és el motiu que desencadena aquesta discussió? Això no ho sabem. De moment els companys doncs, que anaven amb la víctima tampoc no han volgut parlar doncs, amb els Mossos d'Esquadra, i a hores d'ara doncs, es fa difícil de donar una hipòtesi. Se sap que hi ha aquesta discussió i que aquest home doncs, reacciona d'aquesta manera tan desmesurada com és disparant una pistola al cap d'un noi de 15 anys.
I per què és tan important trobar la pistola? És a dir, si hi havia testimonis que l'han identificat com l'autor d'aquests trets, que trobin la pistola o no, què canvia?
Home, el que canvia és que podries saber exactament d'on ha tret aquesta pistola, quina és la munició que portava, d'on l'ha tret, i després doncs, no donar-li cap altra opció. És a dir, aquí ara l'autòpsia segur que determinarà doncs, que va morir de 2 trets, però també pots dir doncs, que vas disparar a un altre lloc, o que vas disparar a l'aire, o que volies donar-li un altre lloc. Vull dir que s'ha de veure quina és l'arma i quina és la munició doncs, amb la qual doncs, el va disparar perquè tot encaixi. No? Al final, doncs, aquí, Aquest és el tema.
Estem parlant d'un assassinat amb pistola i d'un assassinat amb pistola que ens porta un altre, perquè l'assassí de Canovelles, recordem-ho, que és aquell home que va entrar a un centre de tir i que va matar l'encarregat d'aquell centre, doncs va intentar també matar un altre home.
Sí, aquest és un dels detalls que ha aparegut en el sumari judicial del cas, el que he pogut revisar aquests dies, i que era un detall doncs, que desconeixíem. I clar, i és que aquest
home... Si no l'hagués matat un, sinó dos.
Sí, i el problema és que li va fallar l'arma. Si no, estaríem parlant ara mateix de dues víctimes i no només d'una. Recordem doncs, que aquest noi, que es deia... Bueno, que és el Roger López, que tenia només 20 anys, que havia estat uns mesos a l'exèrcit fins que es va donar de baixa voluntàriament, doncs va anar el dia 8 d'abril a aquest centre de tir de Canovelles. Allà va estar disparant tranquil·lament a la seva galeria, a la seva cabina de tir, quan estaven a punt de tancar, l'encarregat, que estava escombrant en aquell moment, i això apareix a les imatges que capten les càmeres de vídeo, es veu com aquest home està disparant, el senyor li diu, en 5 minuts tanquem, ell, doncs, la víctima, està escombrant una cabina del costat, bastant a prop d'on estava aquest noi, quan de cop i volta aquest noi es gira, agafa la pistola i aprofitant doncs que tenia aquest home d'esquenes li clava 5 trets.
El mata d'esquenes.
El mata d'esquenes, sí, mentre escombra. Vull dir. En aquell mateix moment també apareixen a les imatges de les càmeres de seguretat com després d'aquests trets apareix un altre home que sabia que estava al bar. Clar, allà quan senten trets tampoc és una cosa molt estranya, no? Perquè ja és això, és un centre de tir, no? Però hi havia un senyor doncs, que s'havia demanat una cervesa al bar i cada cop i volta es va adonar doncs, que s'havia deixat les ulleres en una d'aquestes cabines de la galeria de tir.
Per tirar, exacte. Per disparar.
Aleshores va anar cap allà quan es va trobar aquest senyor pràcticament mort perquè encara estava en vida i aquest individu doncs, que l'acabava de disparar. I és en aquell moment quan aquest home va cap a Roger López, intenta abraonar-se sobre ell, però en aquell moment rellisca, queda al terra i el pistoler doncs, l'encanona i dispara. Però amb tanta sort doncs, que sembla que la bala se li encasqueta
i no funciona.
Aleshores, en aquell moment, aquest senyor, doncs, òbviament, arranca a córrer, es refugia en els lavabos de la instal·lació i deixa doncs, que marxi.
Perquè tenia bales, o sigui, a la pistola hi havia bala.
En un primer moment, en la investigació, es parla doncs, que l'arma va fallar. Clar, tu aquí no pots dir si realment és que no hi havia bales o que simplement es van encascatar. No? Però, després, quan Roger López, l'endemà, al migdia, és detingut a Múrcia, se li intervenen les pistoles que portava i aquesta amb la qual va disparar aquest segon home, se li va trobar una bala. Per tant, sí que... És que es va encascatar directament. Aquesta bala no va sortir i aquest senyor doncs, va tenir... Sí,
va tornar a néixer,
mai més ben dit. A partir d'aquí, en aquesta investigació hi ha detalls, en fi, que a partir de les declaracions que han prestat diversos testimonis, diverses persones doncs, que estaven al club de tir, o diverses persones que després van ser segrestades per aquest home, han anat explicant com van passar els fets. Nosaltres hem pogut fer una reconstrucció i, per exemple, Roger López, és a dir, el pistoler, quan acaba de matar l'encarregat, el Jordi, aquest home de 54 anys, i després d'haver disparat contra aquest altre home, que finalment doncs, li falla l'arma, ell passa pel bar i s'acomiada tan tranquil i els diu hasta luego, i se'n va tot tranquil, surt a les portes del centre de tir i allà veu passar un vehicle que anava conduït per dues persones de 80 anys. Els intercepta amb la pistola, puja al vehicle i els diu corre, corre, apriete, que me quieren matar. I aquí és bastant curiosa la reacció que té aquest senyor de 80 anys que en un primer moment li diu que no, que baixi del cotxe, que ell no el porta enlloc. I això que l'estan apuntant amb una arma. El Roger López torna a insistir, li diu que
sí, el senyor de 80 anys li diu que no el porta i que baixi del
cotxe. Que baixi del cotxe.
És com vostè en el vídeo aquest que hem vist que fa tota aquesta acció per detenir el delinqüent.
Jo no el porto, tu, que baixi.
Aquest individu torna a mostrar l'arma i li torna a dir a aquest senyor doncs, que no, que apreti, que corri, que lléveme a Barcelona que m'estan persiguiendo. I el senyor li torna a respondre que a Barcelona no te llevo.
Que no, que no.
I aleshores el que fan és fa un parell de voltes
a una
rotonda i el deixa amb una benzinera. I aquest senyor, bueno, el pistoler, acaba demanant disculpes. Acaba dient, disculpe les molèsties.
Aquest home de 80 anys, sí, però sí. Molt ben posats.
Molt ben posats.
Perquè jo hagués fet tota la inversa. L'hagués portat on m'hagués dit amb una pistola que m'està encanonant.
Sí, sí. I s'ha de dir que aquest home no anava sol, anava amb la seva dona al costat, que en aquell moment doncs, estava tenint un atac d'ansietat, també s'ha de dir. Vull dir, tens un home que t'està apuntant amb una pistola i t'està dient que el portis a Barcelona. Però aquest senyor s'hi va negar, s'hi va oposar, finalment el va deixar a uns quants metres d'allà, una benzinera, i va poder, arrencar.
I aleshores ell és quan segresta les dues noies.
No, aquí segresta una altra persona, una noia de 43 anys, que també l'assalta en aquella benzinera a punta de pistola i li diu «Tengo que salir de Canovelles lo antes posible, me van a matar». En aquell mateix moment li agafa el telèfon, puja al cotxe, la dona, tota espantada, segueix conduint i el porta cap a Barcelona. Primer li diu que vagi cap a la plaça Catalunya, després, al final, acaben entrant a Barcelona per Glòries, per la plaça de les Glòries, i d'allà li diu que agafi l'avinguda Diagonal. I saps per on passen? Per aquí al costat, per Francesc Macià. Passen per aquí, passen fins a Francesc Macià, després agafen la ronda de dalt i al finalment acaben a l'avinguda d'Esplugues, allà és on baixa el pistoler. En aquest trajecte, ell li demana el mòbil d'aquesta conductora. Per què? Doncs fa dues coses. Una cerca a Google buscant si hi ha notícies del crim que acaba de cometre, després d'haver matat aquest home del club de tir, i després també fa dues cerques, que no és que siguin molt rellevants, però que són indicatives de potser l'adrenalina amb la qual estava aquest noi, busca Putes Barcelona i Escorts Barcelona. A partir d'aquí, aquest senyor baixa a la ronda de dalt, comença a caminar fins que s'atura davant d'un centre de rentat de cotxes, on aquí sí segresta dues noies de 21 anys, les encanona i les obliga a conduir fins a Múrcia. Amb diverses parades, sembla ser que no tenia un rumb concret. Ell, en un primer moment, els diu que vagin a Tarragona, després els diu que vagin a València, després els diu que vagin a Albacete i finalment els diu que vagin cap a Múrcia, on finalment les acaba deixant. Recordem que de camí, Roger López, el pistoler de Canovelles, també intenta atracar un supermercat Lidl i després una benzinera fent servir les dues noies com a hostatges. Per sort, els dos establiments estaven tancats i finalment no va poder atracar a ningú.
Deixem apuntar el primer cas que hem explicat, el de Sant Hipòlit de Voltregà, que hi ha un oient de Sant Hipòlit que ens ha trucat i ha dit que el nom no és Dani Montes, sinó Dani Marcos.
Marcos.
Doncs mira, ho dic perquè abans jo he dit Dani MB, perquè no m'he aventurat a dir el nom, i aquesta oient ens diu que...
Teníem entès que era una altra, però si és una oient de Voltregà,
per Sant Hipòlit... Per això jo no m'he aventurat a dir el cognom, perquè com que no ho tenia clar, deixa'm dir Dani MB, és ara mateix les inicials que coneixem. Segons aquesta oient és Dani Marcos. Però jo, repeteixo, m'agafo a les inicials.
Sí, agafem les inicials i ja està.
Per acabar, el cas aquest d'aquest fisio acusat d'agressió sexual a 23 dones, li demanen 100 anys de presó. Què en sabem d'aquest cas? Ell és osteòpata?
Ell és osteòpata.
I fisioterapeuta.
Ha exercit durant molts anys, tenia una consulta a Barcelona, també rebia visites a casa, i sobretot era especialista en tractaments prepart i postpart. I en aquest cas, sembla ser que aprofitava aquests tractaments per passar-se i per fer tocaments íntims sense el consentiment d'aquestes dones que no els hi feia.
L'acusat està en llibertat sense càrrecs.
Està en llibertat amb càrrecs.
Amb càrrecs.
I de fet avui ha estat jutjat i ell, bàsicament el que ha dit és que ell s'assenyia a fer el seu tractament i que ja està, i que tots els tocaments que va fer era per fins terapèutics i que en cap moment va abusar sexualment de les seves víctimes. Aquest home va estar a la presó, un parell d'anys en presó preventiva i, avui ha estat jutjat, ha dit això, que bàsicament aquests casos que se li imputen són falsos i que era tot amb fins terapèutics. Li demanen 10 anys de presó per un delicte d'abús sexual continuat, 56 anys per 7 delictes d'abús sexual en penetració, 39 anys en total per 13 delictes d'abús sexual i 6 anys per 2 delictes d'abús sexual continuat. En total, tot això suma 111 anys de presó. Avui ha començat el judici. La seva declaració ha durat només 2 minuts per respondre al seu advocat defensor i aquest judici doncs, es prolongarà en els pròxims dies en què declararan les víctimes, però que serà a porta tancada doncs, per mantenir i per respectar la seva intimitat.
I per acabar, un cas que vam seguir molt de prop aquí al programa, aquell, entre cometes, xiringuito...
El xiringuito.
De, que està a tocar del Manac, és el xiringuito pujant el Manac a la mà dreta, està a mà dreta, que vàrem explicar aquí que si hi havia hagut tràfic d'armes... Doncs tot això ha quedat amb res.
Ha quedat amb res, sí. La veritat és que recordem que bàsicament... Aquí
aquesta família estava acusada de blanquejar diners de tràfic d'armes en aquest bar de Montjuïc, com dèiem, al costat del Manac. Molts hi hem passat infinitat de cops.
De vegades, sí. Es deia el bar Nuri, era una mena de quiosc on simplement venien begudes, patates i gelats.
Sí, de tot,
I aquí Hisenda i també la Fiscalia doncs, va detectar doncs, que...